Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? És divendres 13 de gener del 2023. D'aquí a 48 hores clavades, el Centre d'Esport Sabadell s'estarà enfrontant a l'Atlètic Balears. Estarà començant la segona part, de fet, en el primer desplaçament amb Miqui Lladó al capdavant del primer equip. Les circumstàncies han volgut que sigui el segon duel directe a la classificació per al conjunt arlequinat, però els balearicos en poc o res s'assemblen al Bilbao Atlètic. Un equip fet i construït per estar a la part alta, que ha decebut i molt en aquesta primera volta, però que l'arribada d'Onésimo li va rentar força a la cara el cap de setmana passat al nou estadi de Tarragona. De potencial ofensiu van bastant més sobrats que el filial bilbaí. Només cal veure les xifres de Dioni Villalba, el seu home gol i màxim realitzador de la curta història d'aquesta primera federació. Per tant, bona prova de foc per posar a prova la millora en solidesa defensiva de l'equip, tot buscant en atac 3 punts que facin treure el Centre d'Esports del Descens en aquest últim acte de la primera meitat del campionat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem la setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça jugarà la final de la Supercopa d'Espanya després d'eliminar el Betis ahir a la tanda de penals. El partit havia acabat 2-2 després del temps reglamentari i la pròrroga. Per tant, a la final, clàssic contra el Real Madrid, que tindrà lloc diumenge a les 8. Dembélé i De Jong, per cert, són dubte després d'acabar ahir amb molèsties. A l'NBA, aquesta matinada, ha reaparegut Ricky Rubio després de 380 dies. El base del Masnou, que es va trencar els lligaments encreuats del genoll esquerre, ha aportat 9 punts en 10 minuts en el triomf dels Cavaliers per 113-119 a Portland. I en tennis, Paula Badosa s'ha retirat del torneig d'Adelaida abans de les semifinals amb molèsties a l'abductor, tot plegat a 3 dies de l'inici de l'Open d'Austràlia. Completem el sumari.
I es comenta la recepció.
De seguida, a un quart, roda de premsa en directe de Miqui Lladó, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell. També completarem aquesta prèvia de l'Atlètic Balears Sabadell amb les estadístiques. Comentarem tot l'enrenou a la Federació Catalana de Futbol en les últimes hores amb la repetició de les eleccions a la presidència. També Sabadell B, els juvenils, amb el nou tècnic del juvenil del Sabadell, Edu San José. I a la part de final del programa, amb vol, amb el debut Dian Tarrafeta i Dani Fernández del Mundial, també Loar Gràcia, i voleibol amb Gerard Rejón.
L'actualitat de la primera ref.
Moviments de mercat un dia més. El comiat d'Àlex Bernal del Córdoba tot apunta que acabarà a l'Eldense i la Morevieta, que ha anunciat l'arribada de Julen John Guerrero, el fill de Julen Guerrero, cedit pel Real Madrid. A més, el Calahorra ha anunciat el reforç de Gustavo Quezada, ex del San Roque.
De quin partit no estarem pendents?
A les 3 de la tarda, partit de la Superliga de l'Índia entre l'East Bengal Club i el Jamshedpur.
I a les xarxes socials?
Doncs ja sabeu per on van els trets en les últimes hores. Per exemple, compte de Twitter de la Real Federació Espanyola de Balonmano. Hoy es día de hispanos, claramente. O també el Linares Deportivo dient que el seu primer fitxatge d'hivern és Enigma, que no és ni Nano Mesa ni Isco, i diu que claramente tampoc és Gerard Piqué, es tractava de Fran Valera.
Avui celebra el seu aniversari
Fran Varela, per cert, no confondre amb el waterpolista de l'Astralpool. Acabem felicitant la nedadora artística sabadellenca i del Club Natació Sabadell, Emma García.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Una i 9 minuts del migdia d'aquest divendres 13 de gener del 2023, divendres 13, en què farem aquesta prèvia de l'Atlètic Balears, Centre d'Esport Sabadell, de diumenge a les 12 del migdia, últim partit ja de la primera volta del campionat, i per fer-ho marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim ja preparat des de fa una bona estona el Sergi Parc. Hola Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, Vitori, com estàs?
Que amb tot l'enrenou que hi ha hagut aquesta setmana, mercat amunt, mercat a baix, l'arribada de Ricard Pujol, l'adeu de Juan Delgado, de Pelayo Suárez, no sé si tu tens la mateixa sensació, que del partit hem parlat ahir una mica més, evidentment, aquí a l'hotel amb l'Adri al capdavant, però que se n'ha parlat poc.
Sí, home, sobretot per tots aquests moviments que deies que hi va haver el dimecres, amb l'arribada de Ricard Pujol, amb les marxes de Juan Delgado i Pelayo Suárez, que si les prioritats del club ara és buscar un central, un pivot defensiu, que a veure què passa, que si es comptarà amb més recursos econòmics o no per la futura entrada de nous inversors, vaja, que al final ha sigut una setmana molt moguda als despatxos, que és veritat que encara que estiguem en aquest mes de gener de mercat hivernal, quan no hi ha gaire cosa, quan hi ha operacions que no s'acceleren, que està tot frenat al final, sabent que aquesta finestra està oberta, tot passa en un segon pla i el partit del cap de setmana és el que mana, però clar, aquesta setmana, aquests últims dies, amb tants de moviments i amb tantes informacions, al final, com dius, aquest partit de l'Estadi Balear de diumenge a les 12 del migdia que ha passat en un segon pla, però vaja, que el tenim aquí a les portes a menys de 48 hores.
Vols que acabem de rematar el tema mercat o fer una actualització del tema mercat i ja no en parlem més en el programa d'avui o què?
Rematem-lo. Tampoc és que hi hagi molta actualització a fer del que hem anat explicant en les últimes hores, però vaja, el que tu diguis.
Doncs vinga, va, dispara.
No, que simplement una mica el que hem anat explicant en les últimes hores i en els últims dies, que la prioritat del club a hores d'ara és reforçar la posició del central com a prioritat número 1, la posició del pivot defensiu com a número 2. Ara mateix, a aquesta hora, doncs, avui dia, per dir-ho així, tal com explicava ahir el Sergi Garcés, que la davantera no es té pensat reforçar-la, que s'apostaria pel jugador del filial Pla Disco Putun per suplir aquesta marxa de Juan Delgado, però evidentment tot també queda a expenses, Pau, de si rubriqués allò un acord a correcuita amb els nous inversors i de cop hi hagués un finançament extra de cara a aquest mercat, potser les coses canviarien, però ara mateix, en aquest context econòmic actual, la situació seria així. Ahir, tranquil·litat, als despatxos, no hi va haver més moviments, tot va passar el dimecres amb aquesta arribada de Ricard Pujol que comentava a mi, les dues baixes, i avui, en principi, si no hi ha cap sorpresa, també hi hauria d'haver tranquil·litat. Per tant, ja fins la setmana que ve no hauríem d'esperar gaires més moviments, Pau, en aquest sentit.
Doncs estaríem a un parell de setmanes ja de tancar el mercat d'hivern, a principis de la setmana que ve, i per tant, sobretot ara el focus d'atenció, com ara expliques tu, Sergi, centrat en aquesta posició de la parcel·la defensiva, en el central, en el pivot defensiu, i també a l'espera de saber si hi ha doncs, partida econòmica extra o no en aquest mercat d'hivern. Tema mercat tancat. No el tornem a tocar, no sé que hi hagi una última hora. Per tant, centrem-nos en aquest partit i en aquesta última hora, no?, del Centre d'Esport Sabadell. Avui veurem també què diu Miqui Lladó al voltant de les sortides que hi ha hagut en els últims dies. Aquí sí que tornarem a tocar el mercat, allò de refilón, que diria aquell, però també en veure amb quins efectius pot comptar el tècnic santcugatenc de cara a aquest partit, Sergi.
Sí, en principi no hi hauria d'haver molta més novetat respecte a la setmana passada, més enllà que es recupera Guillem Molina després que el de Valls complís partit de sanció en la victòria contra el Bilbao Athletic per aquesta acumulació de targetes, amb aquesta última groga, cinquena groga que va veure en el duel contra Osasuna Promeses per tancar el 2022, i per la resta, Pau, et diria que no ha d'haver gaire més novetat. És a dir, recordem que Sergi Puig ja va entrar en dinàmica de grup amb normalitat després d'aquell ensurt amb el fort cop al cap que va patir abans del duel contra Osasuna Promeses, abans de l'últim partit del 2022. Veurem si Miqui Lladó aposta pel de Premià de titular o, en canvi, Víctor Vidal repeteix sota pals d'inici. Adán Gurdiel continua lesionat, Alberto Fernández evidentment fora de combat per aquesta lesió al menisc, i per la resta recorda que en els últims partits també dèiem que Pelayo arrossegava molèsties, però en aquest cas el central asturià ja va abandonar la disciplina arlequinada i, per tant, l'hem de treure d'aquesta infermeria perquè, bé, ja no està dins la plantilla del Sabadell.
Doncs interessant també, aquests dubtes que planteges, aquestes qüestions. D'entrada, el nom de Guillem Molina, que torna després de complir partit de sanció, després, o en una setmana en què s'ha parlat i molt del més que possible interès del Nàstic de Tarragona en els seus serveis. Veurem si el tècnic Miqui Lladó aposta novament pel trio Atumant, Pau Resta, Morgado, o dona entrada a Guillem Molina. I també, Sergi, el que dèiem, no? que Sergi Puig està totalment disponible, i si aposta també Miqui Lladó per ell, o repeteix amb Víctor Vidal, que recordem que va tenir un partit força plàcid contra el Bilbao Athletic, però sí que és veritat que va treure una bona mana al minut 93.
Sí, i a més molt felicitat per aquesta última parada del germà de Gorka Guruceta, que ens ha donat un gran surt a tots plegats en els últims instants d'aquest partit, que afortunadament va acabar amb aquesta victòria 1-0 per l'equip de Miqui Lladó, que es va estrenar així al Sant Cugatenc com a primer tècnic del centre d'esports, sumant els primers 3 punts del 2023. I sí que és interessant, Pau, sobretot el tema dels centrals, no? Perquè en teoria se suposa que amb els efectius que tens ara, perquè recordem que Pelayo va haver unes setmanes amb Gabri García, que li va guanyar la partida en els seus competidors en aquesta parcel·la defensiva i que va ocupar la titularitat a l'eix de la defensa durant diverses setmanes, entre Guillem Molina i Isma Tumán és fàcil pensar que Guillem Molina seria el teòric titular, però veurem, perquè clar, al final també l'altre dia la fórmula va funcionar amb aquesta defensa de 5, amb aquest bloc defensiu baix del Sabadell, amb aquesta solidesa guanyada per començar el 2023, i veurem si aquí Miqui Lladó toca algunes peces o en canvi decideix mantenir l'11 de la setmana passada.
Veurem també, que insistim, que també hi ha aquesta circumstància que hi ha molt soroll, molt rebombori, molt enrenou al voltant de la figura de Guillem Molina, i potser aquí el tècnic vol apostar per un jugador que no estigui en aquestes travesses de mercat com és Isma Atumant, que ara sí que sembla de totes, Sergi, que si no hi ha novetats, doncs el jugador internacional per Kènia seguiria la disciplina del Sabadell un cop s'hagi produït la sortida de Pelayo. No sé com anem de temps a tot això.
Comencem ja.
Sí?
Així doncs que
mira.
Som-hi amb aquesta roda de premsa quan l'Agustí Bernat ens doni l'okay. Som-hi. Bon dia, Miqui. Et pregunto primer per la figura del Ricard Pujol, ja que ha estat, doncs això, de moment l'únic reforç d'aquest mercat hivernal. Bé, com l'has vist, com has vist la seva adaptació aquests primers dies seus amb l'equip, i quines opcions li dones per jugar ja aquest diumenge?
Bé, el Ricard, com bé sabeu, ve de la Ponfe, és un jugador amb bagatge en categories superiors, que crec que ens ajudarà molt. Ha arribat molt bé físicament, per poder entrar a l'equip. Veurem si ha de sortir diumenge d'inici, o veurem si ha d'ajudar l'equip des de la banqueta com a canvi. Són decisions que es prendran ara en les pròximes hores.
L'últim partit parlàvem de rival directe, i ara mirant la classificació la percepció és diferent, encara que el Balears estigui a baix.
Sí, al final tots els rivals són directes, per dir-ho d'alguna manera. Jo ho vaig dir en la setmana passada, crec que el Balears és un bon equip, la tesitura fa que estigui 2 punts per sobre, però és cert que també han tingut canvi d'entrenador, van aconseguir una victòria a un camp molt complicat, a més 1-3... Així que la classificació de moment ens porta, no, a considerar-lo un rival directe. Jo crec que la realitat, no, de les possibilitats que té la plantilla farà que l'Atlètic Balears vagi cap amunt. Per tant, simplement un partit on hem de estar al màxim. Tenim moltes ganes de competir-lo, i més que un rival directe, un rival al que superar.
Li pregunten per les baixes, Pelayo i Juan Delgado, que han marxat. Si això pot obrir la porta a més arribades. I el fet de Guillem Molina.
Respecte a Pelayo i Juan, el primer de tot és això, no? Agrair-los aquests mesos que han estat amb nosaltres. Fantàstics professionals, molt bons jugadors, grans companys. M'imagino, no? Doncs, com a qualsevol plantilla, quan es teixeixen relacions humanes, doncs sempre costa. En el cas de Pelayo tenia una oferta del Rayo Majadahonda i va venir a parlar amb mi i vam considerar, no, doncs que si era la seva voluntat, doncs ho havia d'aprofitar, perquè, com he dit sempre aquí, doncs intentem que el jugador tingui el millor context possible per rendir perquè pugui seguir endavant amb la seva carrera. El cas de Juan, doncs la pèrdua de protagonista, no? El protagonisme que va haver-hi doncs els primers mesos ha fet que també, no? Semblant a Pelayo, doncs si tenia l'oportunitat de seguir creixent a un altre club, doncs l'havia d'aprofitar. I repeteixo, no? Doncs agrair-los, no? Personalment el que han fet pel club i nosaltres, doncs ara amb els que som, intentar anar cap endavant per seguir sumant. Respecte al cas de Guillem, Guillem és un jugador del Sabadell a dia d'avui i a dia de demà. És un jugador amb el que més jo confio molt personalment. Crec que té un tarannà molt positiu, tant per la professió que es dedica com pel vestuari, a part d'unes prestacions que poden ser molt bones. El tenim disponible ja aquest cap de setmana i, per tant, el que hem de fer és doncs, utilitzar-lo, perquè és un jugador que s'ha d'utilitzar i que rendeix el millor possible.
Sí, en la mateixa línia, Miqui, igual que deies que Pelayo doncs, et va venir a parlar amb tu, no?, per aquesta oferta que tenia sobre la taula del Rayo Majadahonda, no sé si hi ha hagut una conversa similar amb el Guillem respecte a aquestes informacions que han arribat de Tarragona, i també aprofito per preguntar-te si després de la marxa de Pelayo, i més enllà del que passi amb Guillem, que si comptes que es quedarà aquí, doncs perfecte, si la prioritat número un ara que consideres és reforçar aquesta posició del central, i més si tens pensat, que no ho sé tampoc, jugar amb defensa de 5 al darrere com l'altre dia.
Bé, és cert que amb línia de 5 tenim ara, no, dos centrals esquerres molt clars, que són el César i el Pau. Tenim la possibilitat de que Ricard doncs també doni competència en aquesta posició, que això farà molt, molt de bé a l'equip. I a la dreta, doncs, de moment tenim a Isma, que està creixent molt, que va fer un gran partit contra l'Atlètic Club. Tenim a Guillem, que torna a l'ascensió, que és un jugador indispensable. El fet de tenir una línia de 3, evidentment, encabeix, no?, a la possibilitat de tenir un altre central. I a partir d'aquí generar una competència interna que l'únic que faci és que millorem les prestacions com a equip defensivament i ofensivament, però que siguem més competitius, que estem en aquest procés de ser-ho, i per tant que puguem guanyar tants partits com sigui possible.
S'acaba la primera volta amb aquest partit. 21 punts al Sabadell. Si repetís aquesta puntuació a la segona volta, la permanència estaria complicada.
Sí, al final ja et dic, és que crec que ningú sap, no?, a quin número de punts estarà la permanència. També és cert que l'Eldense en porta 32, per tant, si repetís els mateixos punts, tindria 64 i seria un campió amb pocs punts, no? És a dir, al final, jo crec que posar un número de punts a la salvació és intentar anticipar coses que no se saben. La realitat és que teníem un partit complicat el cap de setmana passat, que l'equip va treure molta solvència, va tornar a deixar la porteria a zero, hem tret el cap, no?, en aquesta lluita per escalar posicions, estem a 2 punts doncs, d'estar en posicions de fora del descens, anem a un camp complicat contra un molt bon rival, però l'equip entrena bé, l'equip està decidit i el que farem és anar-hi, no només per competir-lo, sinó realment amb les ganes de sumar, amb les ganes de donar una victòria a l'afició i amb les ganes de tirar endavant.
Sí, dèiem el dimecres que aquest partit pot ser una bona prova de foc per
Armando deia que podria ser una bona prova de foc per l'equip, aquest partit. Si ho considera ell també.
Crec que aquest partit té moltes connotacions positives, és a dir, només poden passar coses bones després de Balears, no perquè és un partit amb el que no hi compti, sinó perquè és un partit contra un rival bo, és un partit que ens avaluarà com a equip i com a conjunt, i és un partit que ens permetrà seguir creixent, no? Ja ho he dit moltes vegades, al final no hem de tenir la pressa per sortir de la situació on estem, és la que és, queden jornades, al final el que hem de fer és avaluar-nos sobre com competim els partits, sobre com els jugadors fan la feina, sobre com creixem com a bloc i sobre com defensem doncs els colors d'aquest equip, no? Llavors del partit només en traurem coses positives, espero personalment i esperem com a conjunt doncs que pugui ser una victòria, perquè sempre és en el que pensem, en guanyar, però a partir d'aquí estem serens, no? Com vaig dir, estem molt ficats en la feina, l'equip està entrenant bé, l'equip té ganes de que les coses surtin bé, si ens surten bé diumenge, fantàstic, si ens surten pitjor el que esperem, el que farem és seguir treballant per remuntar-ho.
Miqui, teniu clar el cos tècnic qui serà el porter titular? Perquè al final el Sergi és veritat que va entrar en dinàmica de grup una mica tard, potser la setmana passada, i el Víctor doncs, va fer aquella bona parada, sobretot final, no? contra el Bilbao Atlètic. Si teniu clar o teniu dubtes a l'hora de qui serà el titular?
Bueno, això ja et dic, ara falta acabar d'ajustar. El Víctor, la veritat és que va fer un partit molt bo contra l'Atlètic Club, va estar molt segur, va realment doncs fer aquest pas endavant que li demanàvem. El Sergi just ha completat aquesta setmana sencera d'entrenaments, també no, és una peça fonamental. Jo he parlat amb els dos, saben quina és la situació i saben quina és la meva opinió. Per tant, haurem de decidir bé, el que decidim jo els hauré d'explicar, però qui estigui a la porteria doncs intentarà deixar-la a zero.
Dioni és una amenaça, que això ho tenen present.
Evidentment és bo, és un molt bon jugador, fa bueno, té moltíssima experiència, no? Té una qualitat fantàstica i de fet no, és a dir, no és una cosa que ens hagi de preocupar, al contrari, és un al·licient, no? Nosaltres el que volem és si ara estem en un plantejament de guanyar consistència, el que volem és que ens ataquin, no, a rivals i línies ofensives rivals de gran qualitat, per veure si estem fent les coses bé. Si no, jo estic convençut de que les farem bé. Ens estem ajudant entre tots, s'està pujant el nivell, per tant, millor que sigui l'Atlètic Balears, millor que sigui Dioni, millor que sigui Miguelete, que hi sigui Hugo, que sigui Canario, que hi siguin tots, perquè el que volem és que ens apretin, el que volem és que ens exigeixin, perquè tenim ganes de saber on està el nostre topall.
Dona-ho al mercat, si podem esperar més moviments en sortides o entrades.
El mercat, bueno, s'hi està treballant, continuen oberts els dos escenaris, l'escenari de que no hi hagi més incorporacions o l'escenari de que sí que n'hi hagi. Les posicions amb les que es treballa doncs estan acotades i són clares. Les conversacions que vam tenir o que vaig tenir jo amb alguns jugadors també van ser clares. Per tant, aquí el que és el més important de tot és que de moment ha arribat el Ricard, que s'acomodi, que entri bé, que estigui, no, el més aviat possible disponible per rendir, i els jugadors que tenim des de principi de temporada i que seguim tenint i amb els quals comptem i els quals estan fent passos endavant a marxes molt visibles, doncs que aquest diumenge puguin tornar a demostrar que realment els hi agrada guanyar partits i que realment estan per la labor de disputar tots els minuts al màxim.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa, Pau, de Miqui Lladó, titllant d'indispensable la figura de Guillem Molina, i tampoc sense voler revelar qui serà el porter titular aquest diumenge a les 12 contra l'Atlètic Balears.
Doncs segurament un dels aspectes més destacats d'aquesta roda de premsa de Miqui Lladó, en què ha demostrat aquest missatge de confiança cap a Guillem Molina i d'utilitzar-lo, no? Si, vaja, que ho és, que és jugador del Centre d'Esport Sabadell i que ho ha de ser, eh? Com diem, si la cosa no canvia molt en aquest mercat d'hivern, tot i els cants de sirena, Sergi, que han arribat des de Tarragona.
Sí, 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 totalment, ja et dic, l'ha titllat indispensable, que compta amb ell, a més que ha recordat que se'l recupera al central de Valls de cara a aquest partit de diumenge, que entrarà a la convocatòria, veurem si és titular o no, pel que comentàvem abans, Pau, per si Miqui Lladó repeteix a Misma Tuman en el central dret o en canvi juga Guillem Molina, estarem atents, però vaja, per com ha parlat en aquest cas de la figura de Guillem Molina, podríem allò pensar perfectament que sí que seria titular, perquè ja et dic, per molts rumors que arribin de Tarragona, per moltes informacions que hagin sortit des de la província de Tarragona o de l'entorn del Nàstic, al final Miqui Lladó ha deixat clar que compta amb Guillem Molina i que el veu com una figura indispensable.
Ens deixem alguna cosa, Sergi?
Jo crec que ja està tot dit, Pau.
Ja està tot dit, doncs...
En principi, per cert, Pau, simplement apuntar, que la setmana que ve, en principi dimecres, es presentarà Ricard Pujol, que és el que queda pendent també.
Correcte, doncs així tindrem també protagonista a mitjans de setmana en lloc de l'habitual roda de premsa dels dimecres, que també
Correcte.
Serà d'un jugador del centre d'esport Sabadell en aquest cas. Per cert, que acaba de comparèixer Onésimo Sánchez, l'entrenador de l'Atlètic Balears, l'escoltarem d'aquí uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Des d'aquí agrair també la tasca de l'Helena Molís, la companya d'informatius, que està escoltant el bo i millor d'aquesta roda de premsa d'Onésimo, i de seguida doncs oferirem també el millor d'aquesta roda de premsa. No me creu alta, Sergi Parc, gràcies.
Gràcies a tu, Pau.
Nosaltres el que fem ara és escoltar les estadístiques del partit amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Sabeu aquella cançó que deia «Será maravilloso viajar hasta Mallorca»? Doncs per al Centre d'Esport Sabadell ho era pràcticament sempre fins fa uns mesos.
Els precedents.
El curs passat, en un dels pitjors partits de l'era Antonio Hidalgo, el conjunt arlequinat va caure per 3-1 a l'estadi Balear. Abans, l'última i única derrota a domicili contra l'Atlètic Balears s'havia produït 6 dècades enrere pel mateix marcador. Entre Son Malferit i el terreny de joc d'aquest diumenge, el Sabadell hi ha guanyat 2 vegades i n'ha empatat 6 més.
L'estadística.
Malgrat aquesta ensopegada de la temporada passada, el centre d'esports continua sent una de les grans bèsties negres del conjunt balearico, que només ha pogut guanyar el 10% dels 20 partits que han jugat entre ells, tant a Palma com a Sabadell. Una xifra que només iguala al Mallorca entre els equips que s'han vist les cares un mínim de 10 vegades.
Una mica d'història.
Diumenge s'estrena la banqueta local Onésimo Sánchez. Val a dir també que el tècnic de 54 anys no ha perdut mai contra el Sabadell. Com a futbolista del Valladolid es va veure les cares 4 vegades amb el conjunt arlequinat, 2 a primera i 2 més a segona. Al balanç, 2 victòries i 2 empats. I com a entrenador, només hi ha un precedent del curs 2012-2013, quan es va fer càrrec del Real Murcia a mitja temporada en substitució de Siviero. A la nova condomina, Collantes va avançar el Sabadell de carreres, però l'argentí Cristian García va empatar només començar la segona part. Parlant d'argentins, per cert, aquell dia va jugar un campió del món fa un mes a Qatar, Nicolás Tagliafico.
L'estrella rival.
Dioni Villalba, un dels millors davanters de la curta història de la Primera Federació. I no ho diem nosaltres, ho diuen els números. Amb els 3 gols en l'últim partit a Tarragona, el malagueny de 33 anys és l'únic jugador que ha marcat 2 cat-tricks en aquesta nova categoria. A més, lidera el rànquing d'aquesta temporada i mitja amb un total de 26 gols.
Amb el xiulet a la mà.
Fulgencio Madrid Martínez, nascut a Cartagena fa 26 anys, compta amb 2 temporades d'experiència a segona B, una a segona federació i enguany ha xiulat 5 partits a primera federació, amb un balanç de 4 victòries locals, un empat i cap triomf visitant. Amb el Sabadell només ha trobat un cop, però va ser com a quart àrbitre en l'empat a la nova Creu Alta contra el Zaragoza l'any de segona. Amb l'Atlètic Balears, també un únic precedent, però com a col·legiat principal. Un triomf de fa poc més de 3 anys a l'estadi Balear contra les Rozas. La seva mitjana és de 5,28 grogues i 0,56 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquestes són les estadístiques del partit, posant també el focus en Dioni Villalba, que ha estat protagonista a la roda de la premsa de Miqui Lladó i que la setmana passada doncs, va fer aquest hat-trick al nou estadi de Tarragona. Abans d'anar a publicitat, com diem, teníem pendent escoltar algun fragment d'aquesta roda de premsa d'Onésimo Sánchez a l'estadi Balear, prèvia al duel entre l'Atlètic Balears i el Centre d'Esports Sabadell. D'entrada, ha dit el tècnic de Valladolid que ha estudiat molt el Sabadell. Sabadell, perquè com el seu equip, doncs també ha canviat entrenador en les últimes setmanes.
Un equipo que ha cambiado también de recién de entrenador, que ganó el último partido en casa, que también viene bien de moral. Son partidos, son todos muy igualados, sabemos, ¿no? Ya sea el Sabadell, cualquier rival que venga. Espero un equipo que nos va a complicar mucho, sobre todo en espacios, que nos va a querer robar y salir a buscarnos. Un equipo que se junta bien a defender, lo que hemos ido viendo tanto de antes como del último partido, que es el que estaba el entrenador.
Doncs destacant aquesta solidesa defensiva que ha adquirit el centre d'esport Sabadell, a priori, des de l'arribada de Miqui Lladó, i també ha parlat Onésimo de com han preparat ells el partit. Atenció també, tenint en compte que el centre d'esport Sabadell, el gol que va marcar en l'últim partit contra el Bilbao Athletic va ser de pilota aturada.
Nos va obligar a estar muy bien en varias fases del juego, con la pelota, darle mucho sentido, darle mucha amplitud, buscar muy bien esas espaldas, buscar las superioridades, apretar los segundos balones, ser valientes, correr hacia adelante. Bueno, muchas cosas que tenemos que hacer bien, muy atentos a pelota parada, un equipo que funciona bien a balón parado. El último gol lo han hecho de pelota parada. Bueno, más o menos lo que vamos a encontrarnos todas las semanas, por eso lo más importante es lo que vamos trabajando nosotros, el día a día nuestro.
Doncs les paraules d'Onésimo Sánchez en aquesta roda de premsa que hem pogut escoltar ara a quarts i cinc minuts de dues, gràcies a la feina de l'Helena Molist. Simplement recordar, com va explicar ahir el company Pedro Guasp, d'IB3, que és baixa, en aquest cas Pastrana, per lesió, i que Onésimo recupera l'exarlequinat lateral esquerre David Forniés, sancionat en l'últim partit al nou estadi de Tarragona. Tot plegat a dos quarts de 12 de diumenge des de l'Estadi Balear amb el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo in situ al capdavant d'aquest Sabadell en joc. Aturada per la publicitat i a la tornada més futbol i aquest enrenou amb la repetició electoral a la Federació Catalana de Futbol.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Us ho dèiem abans d'aquesta publicitat. La Federació Catalana de Futbol haurà de repetir les eleccions a la presidència després que el Tribunal Català de l'Esport hagi considerat nuls 175 vots. Els comicis, recordem, els va guanyar el sabadellenc Joan Soteres el passat 22 de maig per una diferència de 26 vots respecte a Àlex Talavera. La Junta Directiva de l'Ens Federatiu va emetre ahir un comunicat de resposta expressant la seva sorpresa per una decisió, diuen, basada en formalisme, que nega el dret a vot a aquests 175 clubs sense haver-los escoltat. Soteres, avui també en un àudio difós per la Federació Catalana de Futbol, s'ha mostrat indignat per la resolució.
És una verdadera cacicada, ingerència política i manipulació i manipulació d'aquest tribunal. Tots sabem que hi ha uns àudios que ho demostren, que estan depositats a Fiscalia i que espero i desitjo que Fiscalia entri aviat i demostri el que estem dient i estem denunciant. Els únics que han fet irregularitats han sigut els altres candidats. Tots sabem qui són i són experts en irregularitats.
Doncs en aquest sentit, Soteras ha negat que des de la seva candidatura s'hagin practicat aquestes irregularitats i ha acusat els altres aspirants, en canvi, de cometre'n.
Les irregularitats no responen a la meva candidatura. Sense anar més lluny, hi han dos membres de la candidatura del senyor Talavera. Una és el senyor Terès, que va votar com a vicepresident d'un club de Lleida, i l'altra, el senyor Duran, que també va votar com a vicepresident d'un club del Penedès. Aquests dos clubs estan dintre de les irregularitats. Aquesta sentència està coartant el dret a vot de tots els clubs.
L'expresident del Centre d'Esports també ha dit que presentaran un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que, en cas que no prosperés, optaria de nou al càrrec amb el convenciment que sortiria reescollit, fent cas omís a les peticions dels altres candidats a que presenti la seva dimissió.
Tinc total confiança en el meu equip i si es té que anar al final de eleccions, doncs anirem i tornarem a guanyar. El que els clubs tenen que tenir en compte, i crec que així és, es té que denunciar, aquests dos individus, per poder arribar a la Federació Catalana de Futbol, presumptament han posat una denúncia a Seguretat Social de Girona a tots els clubs més petits, en represàlies, a les últimes eleccions del passat, del maig passat.
Doncs si no prospera aquest recurs, els comicis s'haurien de celebrar en un termini màxim d'un mes. I en les últimes hores també hem pogut parlar amb una de les figures més crítiques amb Soteras aquí a la ciutat, Jordi Graner, el president del Club Esportiu Mercantil, alineat a les eleccions amb la candidatura d'Àlex Talavera, s'ha mostrat escèptic amb aquesta decisió de repetir les eleccions.
Jo sóc escèptic, s'ha de veure en funció de com acabi tot. A veure, el que el Tribunal de l'Esport ha dit és que hi havia 170 paperetes de dubtosa legitimitat. Això és una pràctica habitual. És a dir, ara no ens rasquem les vestides i a més que el Joan és un dolent, el Joan és un dolent. És a dir, no el Joan, és a dir, tots abans ho havien fet en massa. Però jo ho he vist. El meu vot ha sigut manipulat a les eleccions de la Federació Espanyola de Futbol i el senyor Rubiales. La qual cosa, no em vinguin a explicar històries.
Graner, això sí, té clar que en les noves eleccions tot estarà més vigilat i ha descartat que es puguin repetir de nou tantes problemàtiques. Pel president mercantilista, les opcions de canvi a la presidència passen perquè les candidatures de Talavera i Juanjo Isern uneixin forces, però ho expressa amb aquestes dures paraules.
Depèn com quedin les aliances. Em tornes a preguntar d'aquí un mes i et diré, s'han menjat un 20% de gripaus o un 30% o és impossible, perquè llavors ho veuré. Aquest és el problema. Per entrar a la federació t'has de liar amb aquests mercenaris i això és a mi em dol. Però entenc que és l'únic camí que hi ha. És a dir, per fotre fora lladres t'has de liar amb lladres per entrar i fotre fora lladres. És el joc.
I allò de ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, atenció, Graner també ho ha traslladat a la figura de Soteras.
La última conversa que vaig tenir amb el Joan, aquesta última, que és... ell em va dir, ni tu ets tan dolent, em deia a mi, ni jo he fet tan malament les coses. I jo li vaig dir, això és així. Ni, perquè ell ha fet coses bones, no ho repetiré, però és una qüestió, una conversa que vam tenir en Joan i jo, però és això, és a dir, hi han coses dels que venen que també s'haurien de mirar amb lupa.
Graner, en tot cas, aposta per una reestructuració i també un procés de democratització en aquesta Federació Catalana de Futbol que ha estat notícia en les últimes hores.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I tornem al fil purament centre d'esports perquè després d'estrenar-se en victòria al camp del Coel, el Picat, el Sabadell B de Marc Nomen afronta un duel directíssim al grup 2 de la primera catalana. El filial arlequinat rep demà a Olímpia el Sant Cugat, amb el qual arriba empatat a 19 punts i compartint aquest objectiu d'enganxar-se a la zona de la futura Superliga Catalana que tenen tots dos a 2 punts. Pere Belmonte Júnior, golejador en l'últim duel a terres lleidatanes, assegura que no poden fallar.
És un rival que sempre fa bones plantilles, que sempre treballa bé i segur que ens ho posarà molt difícil. I sí, com tu dius, és un rival directe perquè està enganxat allà dalt també i hem intentat treure els 3 punts a qualsevol partit que ens trobem ara mateix i enganxar-nos allà i no deixar escapar cap punt, perquè tant si és el primer, el segon, el tercer o l'últim, sempre et posa problemes perquè és una categoria molt, molt igualada.
El Sant Cugat passa per un petit sotrac de resultats després de perdre l'últim partit del 2022 al camp de la Guineueta i també el primer del 2023 a casa, 2-4 contra el Mollerussa, que és el líder invicte del grup. A les 4 de la tarda arrencarà aquest duel a Olímpia, corresponent a la 13a jornada entre el Sabadell B i el Sant Cugat. En futbol formatiu, el juvenil del Centre d'Esport Sabadell reprèn la competició a la Divisió d'Honor després de gairebé un mes d'aturada nadalenca i ho fa, podríem dir-ho, amb una cara seminova a la banqueta. Ja hem explicat per activa i per passiva en les últimes setmanes el moviment de peces que hi ha hagut al club, amb el Gerard Bofill com a nova mà dreta de Miquillador al primer equip, el Marc Nomen passant al filial, i qui agafa les regnes d'aquest Divisió d'Honor és el seu segon, l'Edu San José. Hola, Edu, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Bé, d'entrada, preguntar-te com afrontes, no, aquest repte de ser el primer entrenador de l'equip.
Bé, amb molta il·lusió, al final, amb moltes ganes de continuar fent créixer aquests jugadors, d'ajudar-los en aquesta etapa formativa i competitiva que estan vivint, i amb il·lusió, amb ganes de fer una segona volta bona i ja està, amb molta il·lusió.
Suposo que el fet d'haver estat el segon del Marc fa molt més fàcil, no?, aquesta transició, no?, que ja deus tenir la plantilla molt, molt, molt per la mà.
Sí, òbviament, al final portem ja mesos treballant junts, ens coneixem tots, al final al principi d'any és més complicat a nivell que tots els jugadors venien gairebé de fora, hi havia pocs que continuaven l'any passat o que tenien experiència a la categoria, i ara després de pretemporada i de 15 partits doncs ja ens coneixem tots. I és molt més fàcil aquesta transició, sí, sí.
Per qui no tingui tan ubicat l'Edu San José, hem de dir, Edu, que amb el Marc, precisament, us trobeu, us coneixeu allà a la Xina, no? Coincidiu a la Xina en el mateix projecte futbolístic.
Sí, correcte. El Marc, al final, jo el conec... jo he estat dos projectes diferents a Xina. El segon em trobo amb el Marc, on cadascú porta un equip i bueno, compartim moltes hores de futbol junts i moltes vivències. Al final, quan estàs fora de casa, doncs et queda això, no?, trobar-te amb la gent d'aquí allà i fer, i, bueno, i construir aquesta relació futbolística d'amistat. I bueno, quan van acabar els projectes els dos, jo em vaig tornar i aquest any se'm va oferir, em va demanar que l'ajudés amb el juvenil i bueno, vam agafar aquest repte junts, que ara em toca dirigir a mi.
L'estrena, Edu, demà a 6:45 de la tarda al camp d'un històric com és la DAM. Debut complicat, no?, contra un equip que va tercer al grup, que acaba de jugar Copa del Rei. Debut d'aquests d'alçada.
Sí, és un bon repte. Al final, a la Divisió Nord tots els equips són complicats, però és veritat que la DAM ha demostrat tota la primera volta l'equip que és un equip molt treballat, amb molt bons jugadors. Al final ha perdut un partit en tota la primera volta, han encaixat 11 gols només, com tu dius, Copa del Rei en tercer, o sigui que no s'ha ficat pels pèls, no s'ha ficat amb autoritat, i és un partit complicat, però ho afrontem amb moltes ganes, sabent que ja li vam competir a l'anada molt bé i vam acabar perdent amb dos penals, un al minut 3 i l'altre al 85, vull dir que crec que tenim... bueno, doncs que tenim les armes i podem plantar-li cara i anem als 3 punts. Som ambiciosos en aquest sentit.
L'equip, Edu, sí que és cert que havia passat un petit sotrac abans de les vacances, però també és cert que s'havia refet amb 7 punts als últims 12, 2 victòries en els 2 últims desplaçaments. Imagino que la idea és donar-li continuïtat, no?, aquesta bona dinàmica que havíeu encadenat abans de les vacances.
Totalment, recuperar la confiança, que una mica després de 2 derrotes molt dures contra Espanyol i Cornellà ens van fer bastant mal, després a San Francisco que ens van remuntar un resultat que teníem en carreta de mitja part i van ser 3 derrotes bastant dures, però l'equip ha estat competint bé tot l'any, vull dir, hem estat molt a prop de treure punts contra equips de la part alta i per detalls no ho havíem aconseguit. i es tracta de donar-li continuïtat i intentar pues, millorar aquests detalls i ja està, agafar confiança que ara és una volta, crec que serà molt positiva i així afrontem la segona volta.
Ara mateix sou desens amb 18 punts, una distància relativament, no sé si dir còmoda, tranquil·la, prudent respecte a la part baixa. Imagino que també l'objectiu en aquesta segona volta és deixar enllestida la permanència quan abans millor, no?
Sí, bueno, còmode mai és, al final nosaltres hem de pensar en competir cada partit, en guanyar cada partit, en fer-nos la mentalitat del club, el formar jugadors per tirar cap amunt, òbviament, però el formar-nos de manera competitiva i cada partit anar a sortir per en intenció de guanyar-lo. Al final no crec que ens hagin de marcar moltes objectius a llarg termini, sinó anar al camp de l'Adam, competir, guanyar, intentar fer-ho el millor possible i anar millorant per arribar al final d'any amb garanties i amb condicions de gaudir i res més. Cada partit serà una història diferent i així ho afrontarem.
Doncs Edu San José, nou entrenador d'aquest juvenil de Divisió d'Honor del Centre d'Esport Sabadell, que vagi molt i molt bé aquest debut de demà, com diem, al camp de l'Adam.
Moltes gràcies, Pau.
I un esglaó per sota, qui també juga demà és el juvenil B de Lliga Nacional del Centre d'Esports. L'equip de Conrad García, que per cert també és desè a la classificació del grup 7, pot obrir una escletxa de fins a 9 punts amb la part baixa si guanya el camp del Figueres, que és el quart per la cua i que ve de perdre per 3-0 en un altre duel directe contra el Martinenc. Per la seva part, el conjunt arlequinat arriba reforçat després del triomf en el derbi contra el Jàbec i podria aconseguir allò que només va fer a mitjans de novembre contra el Sant Andreu i el Girona B, és a dir, enllaçat dues victòries consecutives. El mateix Conrad García és conscient d'aquest fet.
Ho hem aconseguit fer una vegada aquesta temporada. Aquí a la Nació la victòria va caríssima per tots, pels de dalt, pels del mig i evidentment pels de baix, i sumar una segona ens donaria aquell punt de tranquil·litat de que el resultat et ratifiqui la feina que fas dia a dia.
Aquest Figueres Sabadell Juvenil B arrencarà demà a les 2, l'endemà diumenge a 4:45 al Joan Murtró serà el torn d'un mercantil que té una bona prova de foc després que es trenqués a la Dani Jarque de l'Espanyol, aquella històrica ratxa de més d'un any sense perdre. Els de Marc Xalabarder reben l'escola de futbol Gavà. I si obviem els quatre primers juvenils B, el mercantil seria el líder, el primer, amb un punt de marge respecte al Nàstic Manresa, i dos amb els gavanencs. Recordem que només els dos primers juvenils A pugen a Divisió d'Honor. Per tant, duel directe i duel atractiu a Arraona Marinals aquest diumenge.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Últims 9 minuts de programa aquí a l'Hotel Suís. Deixem de bandejar el futbol, obrim bloc poliesportiu amb vol perquè Ian Tarrafeta i Dani Fernández han debutat amb victòria al Mundial de Polònia i Suècia. Els hispanos es van estrenar ahir amb un treballat triomf contra Montenegro per 30-25. Tarrafeta va contribuir amb 3 gols per ajudar Espanya a sumar els primers 2 punts en aquesta fase preliminar. En l'altre partit del grup, l'Iran va derrotar d'un gol a Xile per 25-24 i per tant, els de Jordi Rivera ja s'han col·locat com a líders de la seva lligueta. Demà, el combinat estatal afronta la segona jornada del campionat contra la selecció xilena, en el que hauria de ser un compromís assequible per Espanya. Però més enllà del resultat, Fernández considera que també és important transmetre bones vibracions en el joc de cara als pròxims dies.
Com amb millors sensacions arribis als partits importants, és sempre millor pel grup, no? És molt més fàcil arribar a competir un partit igualat venint de fer bons partits i la gent que estigui amb confiança, que no pas venir de partits en els que no surt res. Llavors sí que se'ls dona un paper molt important als primers partits, tant per aconseguir la victòria com per tenir també bones sensacions.
Demà, a 9:15 del vespre, el Tauron Arena de Cracòvia tindrà lloc aquest segon partit dels hispanos al Mundial. I aquí a casa, els docenius de l'Oar Gràcia reprenen aquest cap de setmana les seves respectives lligues i també amb partits en què parteixen d'entrada com a favorits a la victòria. El femení, situat segon a la classificació del seu grup de plata, Visita un Levante Marni que lluita per eludir el descens. Jana Sobrepera, jugadora verd i blanca, remarca la importància de treure els dos punts en aquest tipus d'enfrontaments.
Cada partit és important, els dos punts de cada cap de setmana són fonamentals i sobretot amb els equips aquests de mitja taula cap a baix són punts que no pots deixar escapar perquè a la primera ronda els punts que hem perdut, excepte el del Sant Vicenç, per exemple, a l'Alicante i a casa nostra, i partits així, algun empat també van tenir, són punts que s'han deixat escapar i que ara mateix doncs, ens podrien estar fent lluitar contra el Mislata a la primera plaça. Llavors aquests punts no es poden deixar escapar a cap pista i encara menys quan siguin partits que són a casa.
L'OAR va tancar el 2022 amb 4 victòries consecutives i amb la situació més favorable de la temporada a la classificació, amb un coixí de 4 punts respecte als seus perseguidors i mantenint-se a 3 punts a l'estela del líder Mislata. Fora de casa, per cert, les de Carol Carmona es mantenen invictes i només han cedit un empat lluny del carrer Boccaccio, tot i aquesta fortalesa Sobrepera avisa de la dificultat del partit de diumenge.
És un equip que està a mitja taula cap a baix, però bueno, com sabem, pots perdre perfectament contra el primer i contra l'últim de la Lliga. I més allà, que és un viatge i és un camp molt complicat i és un equip molt competitiu. O sigui, la seva classificació no té res a veure, des del meu punt de vista, amb el seu nivell. Llavors, s'ha d'anar allà pels dos punts i perquè són fonamentals aquests punts.
Això pel que fa al femení, insistint de l'OAR Gràcia, el masculí de la seva banda tanca la primera volta a Primera Nacional a la pista d'un equip també de la part baixa, com en el cas del femení, com és el Sant Martí Adrianenc. Hugo Aitzalia és jugador dels gracienc.
Yo creo que ahora hemos visto que la liga está muy muy igualada. Pero el año pasado nos costó mucho, ¿eh? Creo que ganamos solo de 1 o 2 goles y acabamos un partido creo a 35-37, muy complicado. Es decir que tenemos que, bueno, que jugar, si jugamos a nuestro nivel como el nivel de estas últimas semanas, en principio teníamos que ganar, pero es que pasa todo por el trabajo. Tenemos que seguir trabajando así y seguro que nos salen las cosas bien.
L'OAR, que és cinquè a la classificació, a 4 punts dels llocs que donen dret a jugar a les fases d'ascens i aviat afrontarà el tram més dur de calendari, enfrontant-se gairebé a tots els rivals directes de forma consecutiva.
Yo creo que ahora cada partido es muy importante. Hemos visto la liga muy igualada, así que tenemos que empezar a tope contra San Martín y sin pensar en Bordils y lo que viene. Es que cada semana trabajamos cosas diferentes, además, y yo creo que esto es lo más importante. Es decir, que cada semana partido por partido y ir poco a, bueno, cada partido después cada uno, porque al final lo más importante es esto, que va por puntos y la liga y que puedes jugar muy bien pero perder un partido y puedes jugar mal y ganar también. Entonces lo más importante es esto, cada fin de semana ganar y empezaremos en 2023 con San Martín segurísimo.
El duel a la Verneda arrencarà demà a 6:45, aquest Sant Martí Adrianenc OAR Gràcia, mentre que el Levante OAR Gràcia femení de plata ho farà diumenge a 12:45 del migdia.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Últims 3 minuts i mig del programa. Avui acabarem amb voleibol i amb una de les grans perles que té el Club Natació Sabadell al seu planter, el Gerard Rejón, que ve de formar part de la selecció espanyola sub-17, subcampiona del torneig UEFSA entre els països de l'Europa Occidental. Només l'anfitriona Itàlia, per 3-1 a la final, va poder aturar el combinat estatal que havia eliminat prèviament França a la semifinal per 3-2 i que a la fase de grups s'havia imposat en el partit decisiu per 3-0 als Països Baixos. Rejón, que es queda amb l'experiència viscuda i també el fet d'haver lluitat de tu a tu amb les millors seleccions del continent.
Ha sigut una experiència inolvidable perquè hem competit a països que són de primer nivell internacional, que sempre han estat a dalt, i nosaltres que veníem d'estar molt a baix a pels campionats. L'any passat jo vaig anar amb la selecció sub-18 i vam quedar penúltims, vam aconseguir classificar el pre-europeu, però vam quedar molt justos i bueno, aquesta temporada que hem pogut quedar segons i competir-li a Itàlia i a França, que són dos equips que sempre estan a dalt a la competició, ha sigut molt important per nosaltres.
Aquesta medalla de plata, a més, dona la classificació a la sub-17 espanyola per disputar el preeuropeu de la categoria. El rematador del club també destaca el fet de tenir un quadre més assequible gràcies a aquest resultat.
Aquesta plata ha sigut molt important perquè ara el grup del preeuropeu jugarem un grup de 4 i aquest grup de 4 no seran contra equips que siguin molt forts, el que hauran de ser que hagin quedat més baixos que nosaltres i llavors tindrem una mica més fàcil classificar l'europeu que es jugarà a Montenegro al juny.
Doncs abans volíem dir d'aquest europeu que s'ha de disputar el juny a Montenegro, el preeuropeu, que s'ha de celebrar entre els dies 2 i 6 d'abril. Marxem. Una mica més d'un minut abans d'arribar a les dues del migdia. Una informació, ja sé que hem dit que no parlaríem més de mercat, però informació, tuit d'Àngel García cazurreando el periodista que diu que dos equips catalans de la província de Barcelona, de Primera Federació, haurien preguntat pel central Jordi Pola, jugador del Real Sporting, central català de 22 anys. Diu que és molt complicada l'operació i insistim que equips catalans de la província de Barcelona n'hi ha tres, en aquest cas, el Cornellà, el Barça Atlètic i el Sabadell. Estarem pendent del mercat en aquests pròxims dies. Ja sabeu, diumenge a 11:45, primer Sabadell en joc a domicili del 2023 visitant l'Estadi Balear contra l'Atlètic Balears, també per tancar la primera volta. Ara, notícies migdia amb la Núria García al capdavant. Un quart d'hora d'informació. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.